Ràdio Maricel a cel obert. El millor segurament és començar llegint l'escrit testimoni dels veïns dels carrers Bonaire i Joan Tarrida, l'escrit que han enviat a diferents mitjans de comunicació i que diu: Plataforma veïnal denuncia davant la Fiscalia de Barcelona la permissivitat de l'Ajuntament amb els locals d'oci nocturn dels carrers Bonaire i Joan Tarrida. 10 anys de queixes i 2 de denúncies formals, mesures i estudis que evidencien l'incompliment en matèria de sorolls i protecció contra incendis han portat el veïnat a una situació insostenible. Alguns veïns han deixat de viure en aquests carrers i els que queden, a banda de seguir patint els danys per sorolls, han vist com els seus habitatges perden valor. Almenys 10 expedients informats negativament pels serveis tècnics municipals des de fa més d'un any i l'Ajuntament no ha aplicat cap mesura efectiva per evitar la situació irregular de tantes activitats en un espai tan reduït. Segons el portaveu de la plataforma, qui saludarem també com la resta de veïns que ens acompanyen avui, que la majoria de locals estiguin en mans de la mateixa propietat i el poder que acumulen sembla dificultar l'acció de l'Ajuntament. La policia local ja no acudeix a les trucades per molèsties relacionades amb el soroll, conscients de la nul·la efectivitat de les nombroses vegades que han acudit els darrers anys. Destaquen igualment que aquest problema no es limita als carrers Bonaire i Joan Tarrida. Al juny de l'any passat, el síndic de Greuges ja va denunciar en mitjans públics que Sitges era el municipi de Catalunya amb major nombre de denúncies i queixes per soroll. La nota finalitza dient, i ho vol remarcar també d'una forma molt evident, que en aquest sentit, des de la plataforma veïnal es vol insistir en que ni el turisme, ni la gent jove, ni el col·lectiu LGBTI tenen cap culpa del que estem patint. En paraules del seu portaveu, és un tema de permissivitat i inactivitat de l'Ajuntament amb una sèrie de locals d'oci nocturn que incompleixen de forma sistemàtica i continuada des de fa anys la normativa en matèria de sorolls i protecció contra incendis, posant en perill fins i tot els seus propis clients. A més, utilitzen la via pública com si fos part del seu local i, en conseqüència, de la seva propietat. I això és el que ens va arribar. I això és el que signa Sergi Simón. Sergi Simón, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Mercè Fernández, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Agustí Mestre, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Salvador Marín, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Sergi, aquesta història, és clar, 10 anys fa que es queixen els veïns.
10 anys des de... Bé, jo fa un parell d'anys que treballo amb ells a nivell de, doncs, una miqueta assessorar i guiar, perquè venen de 10 anys amb el que han consultat amb advocats, amb assessors, reunions amb l'Ajuntament, taules de treball, mitjans de comunicació, com bé has dit. I clar, un quan li comenten li sorprèn. Jo porto 20 anys treballant amb temes de legalització d'activitats als diferents municipis.
Sou advocat?
Vaig treballar a la Generalitat en el seu moment amb tema d'inspecció d'activitats.
D'acord.
Soc biòleg i soc consultor en temes de medi ambient.
Entesos. O sigui que en aquest cas Sergi Simón és, a més del portaveu del veïnat, la persona que els assessora ara en tota aquesta qüestió.
Sí, és correcte.
No viu al carrer Bonaire i Joan Tarrida, però literalment teniu tants testimonis al cap que és com si visquessin.
Correcte, porto 2 anys recollint testimonis.
Mercè Fernández, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La Mercè és la persona que ens ha dit, no, fa 3 anys ja que vàrem venir.
Que vàrem venir aquí a la ràdio, sí.
Com passa el temps, eh?
Ostres, sí.
I en aquests 3 anys i els seus dies i les seves nits no ha canviat res?
No ha canviat res.
Res?
Al contrari, s'ha empitjorat. I és una pena. En principi, et volia dir, referent a aquests 3 anys, la plataforma la vam començar el 2013 i el 2014 va ser quan vam venir aquí a la ràdio.
D'acord.
Vale? I l'objectiu de la plataforma va ser muntar-la per vetllar per la salut dels veïns, perquè ningú més ho veia, no? I arribar fins on arribi la justícia. Això que quedi ben clar. Arribarem fins on arribi la justícia. Vale?
En aquell moment la plataforma ja es va entrevistar amb regidoria, amb alcalde, es va entrevistar, diguem-ne, amb totes aquelles persones que d'alguna manera podien influir en la solució a aquest problema. Fins que què? Van veure que no hi havia solució?
Mira, en principi... tindríem que considerar que el dret a dormir, el dret al descans, és innegociable, però hem tingut que estar negociant i negociant i negociant. És una pena, perquè és un dret que tenim tots, el descans. I què et diuen? Ah, però si no t'agrada, marxa. S'han d'avaluar les nostres vivendes, a on marxem? Qui vindria a viure al carrer Bonaire o a Joan Tarrida. Qui podria venir? Quina família podria venir? Qui? Ningú. Ningú, és molt fàcil dir això. I tot això, el culpable directe és l'Ajuntament, perquè, a més que em repeteixo, que és innegociable, ho hem negociat amb ells i hem confiat, especialment amb l'Aurora Carbonell, i dic noms perquè no, tinc per què no.
Podeu dir, és el vostre testimoni.
I l'última entrevista que vàrem tenir va ser abans de Carnavals, que farien una sèrie de fets que no s'han complert.
Que farien una sèrie de, aplicarien una sèrie de mesures?
Exacte.
Que no se n'ha...
No. És que no han comunicat res més. Per això, gràcies a que tenim el Sergi Simó, vam arribar a la conclusió de que després de l'innegociable que estem negociant, ho hem portat a la Fiscalia.
D'acord, o sigui, la plataforma va entendre que havia de cercar una altra via.
Ara.
Més, no sé si dir, des d'un punt de vista pragmàtic,
sí,
més eficaç que no la que s'havia explotat en els darrers anys, que era la negociació, la conversa, intentar...
Molt bé, Vicenç.
Era, és això,
sí, sí,
és a dir, buscar una via directament que anés, que anés d'una forma més expeditiva a trobar una solució a tants anys. La Mercè continua vivint al carrer Bonaire?
Sí.
Fa un sí amb un posat de resignada de dir, què vols que faci si no puc anar enlloc més?
Jo invito a qualsevol que vingui allà, al nostre carrer, a passar una nit. I tot això no és que sigui culpa dels locals, tot això és culpa dels qui té la normativa, les ordenances, que no les apliquen. I per això la denúncia a la Fiscalia és a l'Ajuntament.
Hi ha algun moment a l'any, Mercè, en què la vida sigui més tranquil·la?
Sí, ja una mica més tranquil·la, afortunadament, és quan no pots obrir les finestres perquè fa fred.
O sigui, tardor, hivern, primavera.
Tardor, hivern i una mica part de primavera.
I part de primavera.
A l'estiu ni se t'ocorreixi d'obrir finestres, ni portes, ni res.
Agustí Mestre, bon dia.
Bon dia.
L'Agustí viu també?
Sí, nosaltres tenim la casa des de abans de 1800. Allà al carrer Bonaire.
A Mas de 1800 hauria d'haver-hi un silenci allà.
Total, total, fantàstic.
Però esclar, tampoc...
Però vull, dic aquesta, dono aquesta informació,
sí,
perquè ara s'ha posat molt... De que, bueno, de nosaltres estaven aquí abans, havia l'ambient, havia el tal, havia el qual... No ho crec,
D'acord.
No ho crec.
És llavors, a dir, clar, en el vostre aquesta, cas, la família és propietària de la casa des de finals del segle XIX.
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Llavors, clar... Vull dir, aquests arguments que es diuen pues són falsos, perquè realment n'hi ha gent que porta molts anys abans de que tota aquesta moguda fos inundant tot el carrer, no? I bueno, estem allà, sí.
Què ha passat al carrer?
Què ha passat?
Sí, i per aquells que, bueno, sent de Sitges, demanin un cert testimoni de dir, bé, ha canviat tant el carrer Bonaire, veritablement?
Moltíssim.
Moltíssim.
Moltíssim, o sigui, el carrer Bonaire en els últims 10 o 15 anys ha canviat totalment, o sigui, no sé el que era. Vull dir, per començar, vull dir, el carrer Joan Tarrida ha fet una extensió dels negocis nocturns, dels negocis nocturns aquests, i han baixat i han pujat pel carrer Bonaire. Ha sigut com han deixat de baixar per el carrer que deien tothom del pecat,
sí,
de tota
sí,
la vida,
sí,
primer de maig i demés, han deixat de baixar per allà a Estonazare, penso, crec, i això ha fet que no ha pogut continuar aquesta expansió.
D'acord, o sigui que paradoxalment s'ha anat tranquil·litzant la vida el primer de maig,
exacte,
i s'ha anat intranquil·litzant la vida al carrer Bonaire.
Exacte. Llavors, aquesta expansió ha sigut pràcticament feta per uns empresaris de la nit que han sigut dos o tres, o sigui, realment no estem parlant de que ha sigut una cosa popular, una cosa... No, tota aquesta moguda va en benefici de dos o tres butxaques. O sigui, no va en benefici del poble. Molta gent que ves treballant allà, ves que no són de Sitges, ves que no són gent, són gent que venen a l'estiu, que després marxen. Llavors, vull dir, llavors el carrer Bonaire pues, s'ha convertit ara en la zona que està en expansió. No? El que passa és que el mateix ajuntament, que això el Sergi ho sap millor,
sí,
el mateix ajuntament va decretar zona Zare al carrer Bonaire i Joan Tarrida.
Aquest parèntesi és el que volia fer jo ara.
Això és el Sergi que té...
Comencem per aquí.
La informació.
Per refrescar la memòria, què és una zona Zare?
Una zona Zare és una zona d'especial protecció del soroll que s'anomena. És una figura que va aparèixer quan s'aprova la llei a Catalunya de soroll es determina que hi ha determinats jocs que no poden fer un compliment immediat de la normativa en quant als nivells de soroll a assolir, per la comunitat que hi havia, pel tipus d'activitat, etc. Llavors apareix una figura que és dir, bueno, durant un temps determinat anem a permetre, diguem, que no es compleixin aquests límits,
sí,
però a canvi de que es faci un pla de mesures que en 5 anys assoleixi aquest límit de qualitat.
D'acord,
de soroll.
És a dir, la zona FAR estableix una moratòria de 5 anys,
sí,
més o menys,
una mena de moratòria
condicionada al compliment estricte. D'acord, sí, al compliment estricte d'un objectiu que seria assolir un nivell de pressió sonora, per dir-ho d'alguna manera,
acord
a la llei. D'acord.
És correcte.
Per tant, el carrer Primer de Maig és zona FAR i Sitges.
Joan Tarrida,
Bonaire. Ho són.
Per poder declarar una zona SAR és molt important això. Primer, s'ha d'evidenciar l'incompliment flagrant
dels
nivells que marca la normativa, que es donava, que hi haguessin estudis al respecte, i segon, que es poguessin aplicar mesures per poder arribar en 5 anys als nivells que... Jo vull deixar una cosa, si em permets.
Sí, i tant.
A veure, aquí hi ha dues coses. Una és el soroll del carrer, per entendre'ns. La zona SARE està d'alguna manera específicament dissenyada perquè en 5 anys tu puguis fer que el soroll del carrer, del moviment, de les persones, del trànsit, es regularitzi fins als nivells que marca la normativa. Però la zona SARE no és perquè les activitats econòmiques incompleixin durant 5 anys la seva normativa. És que no, vull fer aquest matís perquè es confon moltes vegades. No? És que tinc 5 anys.
És a dir, que no és allò de que, com que tinc 5 anys, la compliré l'any 5è, sinó que tu has d'anar, i evidentment suposo que t'han de fiscalitzar el compliment de determinades accions.
I el soroll de fons, el soroll de carrer, no d'activitat. És a dir, a veure, jo no puc obrir una activitat que no compleixi una normativa de protecció contra incendis. És igual que faci soroll o no, i que hi hagi moratòria o no.
D'acord.
I a mi m'aplica, doncs, perquè com a qualsevol activitat ets de complir. Aquests locals que diem que hi ha al carrer Bonaire, que són 10 locals, que ja fa més d'un any que tenen un informe negatiu per part dels serveis tècnics, i tenen un informe negatiu perquè nosaltres vam pressionar a nivell de dir denunciarem a fiscalia, a l'Ajuntament es va dir, oh, és que els tècnics no fan la feina, tal qual, eh?
Això us van dir?
Sí.
Textualment així.
És que no estan informats els expedients. Dic, bueno, doncs llavors haurem d'anar contra el tècnic municipal. Així està clar. El tècnic municipal va informar en un mes els 10. I els 10 estan informats negativament amb incompliment de protecció contra incendis, amb incompliment en matèria de sorolls.
En 10 locals del carrer Bonaire?
Bonaire i Joan Tarrida.
I Joan Tarrida.
Sí, sí, en menys de 100 metres hi ha 10 locals...
Que incompleixen?
De forma flagrant. La normativa.
La normativa antincendis?
Sí, sí, hi ha protecció de... Hi ha sorolls.
Hi ha sorolls.
Sí.
Mira, la de sorolls, encara us diria, això posant-nos una mica amb qui ens escolta, eh? Mira, per fer soroll no passarà res, però si jo incompleixo la normativa antincendis, aquí pot haver un drama d'aquells grans, no?
Bueno, ja ho sabem, qualsevol dia pot haver un accident d'aquest tipus. I el tema del soroll, no estem molt acostumats.
No, deixant de banda, he dit això del soroll, quan el soroll torna a ser, com deia la Mercè fa un moment, una qüestió fonamental pel descans.
És un tema de salut pública, al final. Però el tema d'incendis és gravíssim. I quan dic incendis, dic altres normatives que no es compleixen, d'accessibilitat, etc., que, bueno, tenen menys rellevància.
O sigui que partint del criteri, diguem-ne, estrictament professional, hi ha 10 locals, ho dic així, em matiseu el que faci falta, eh? Hi ha 10 locals que haurien d'estar tancats.
Sí.
Dit així, eh?
Sí.
Amb els informes dels tècnics a la mà, hi hauria 10 locals que haurien d'estar tancats.
Si no tancats, li haurien d'haver aplicat mesures cautelars, val? Que impedís que segueixin agredint els veïns.
Sí.
I amb el cas de protecció contra incendis, jo trobo que... Jo
no cal ni dir-ho, que fins ja que això no esté resolt, aquest local no pot tornar a obrir.
I llavors, això és el que denunciem al final a Fiscalia. Vull dir, a veure, aquí ells, la plataforma va treballar amb molts advocats, però que sempre els portaven via contenciós administratiu, tema d'expedients i tal. Al final,
quina diferència hi ha?
El contenciós administratiu és per anar contra un acte administratiu, diem, documental, perquè ens entengui, eh?
Sí, això necessitem.
Que si l'expedient no està ben informat, que si no s'ha fet tal informe, que tal. Llavors això, doncs, bueno, és un procediment de 4 anys, 5 anys, i quan surt la sentència, al final, el jutge el que diu, escolti, doncs, faci vostè l'informe que està obligat a fer.
D'acord. I els veïns diuen, per això hem esperat 4 anys aquí perquè vingui un tal.
Llavors,
teniu una certa sensació de frustració, suposo, Mercè? Sí.
Hi ha molts temes com, per exemple, la contaminació lumínica o que em molesta perquè no tenen la doble porta que seria obligat a tenir i tal, que no tens més remei que anar al contenciós administratiu perquè és un tema d'expedient. Ara bé, amb el tema del soroll...
Tant recordaran la doble porta de l'Ateneu que va ser motiu d'un debat públic d'aquells de pronòstic reservat i que l'Ateneu va acabar posant la doble porta, pagant la doble porta, en fi, tot, i li devenia... Vaja, l'Ateneu ja no està al carrer Sant Bartomeu, vull dir, per la doble porta, entre altres coses.
Però amb el tema que ens ocupa, com el soroll és, un, és una qüestió de salut pública i està recollida com un dret fonamental, el dret al descans, el fet que es vulneri aquest dret és un delicte. Llavors, al ser un delicte, tu pots evitar la via contenciosa administrativa, que és la més llarga, la més feixuda, i anar a la via penal i demandar directament. Pots fer dues coses, denunciar els locals, però els locals han denunciat innumerables ocasions davant de l'Ajuntament, que és en primera instància qui has d'acudir.
M'aturo un moment aquí. Sí. Suposo que per poder denunciar un local per incompliment de la normativa, el veí o el denunciant en qüestió ha de tenir la certificació que a través d'un sonòmetre a casa meva arriben tants decibels a tanta hora i per tant jo puc denunciar que amb aquest nombre de decibels no és compatible amb un descans. Això és així.
És així.
És a dir, no es pot denunciar res que no estigui corroborat sobre el paper amb metodologia homologable.
Tu en primer lloc denuncies que estàs percebent molèsties. L'Ajuntament llavors té l'obligació de requerir al local perquè presenti proves de que realment està complint la normativa.
D'acord.
I és el local, l'establiment, que ha de presentar el que es diu un certificat per una entitat acreditada per la Generalitat.
Sí.
Aquests certificats, quan jo fa 2 anys contacto amb l'altra persona, no s'havien demanat mai per part de l'Ajuntament. De fet, els havien pagat els veïns de la seva butxaca per poder-ho demostrar. En el moment en què exigim a l'Ajuntament que faci complir això, perquè és
més evident... Que faci complir els locals
la necessitat de...
I
que presentin també el que s'anomena un estudi d'aïllament. És dir, escolti'm, vostè com està d'aïllat? Depèn de com estigui d'aïllat, pot fer més soroll dintre o menys, perquè al final el que compta és quant de soroll arriba als seus veïns. Doncs després d'aquesta pressió, l'Ajuntament contracta a la UPC, a la Universitat Politècnica de Catalunya, per fer un estudi dels carrers Bonaire i Joan Tarrida, que al final es queda amb el carrer Bonaire, i l'estudi conclou que no hi ha cap local que estigui complint els mínims d'aïllament que exigeix la normativa.
Quants anys fa d'aquest estudi?
Un any i mig, serà
un any i mig.
Cap als dos.
O sigui que fa un any i mig la Universitat Politècnica de Catalunya va concloure que no hi havia cap local...
Sí, tenim aquí el...
No em cal, us crec.
I suporten més del doble de...
És a dir, no només no es compleix, sinó que en alguns casos se suporta més del doble dels nivells de pressió sud.
Sí, és correcte.
El tenim aquí sobre, 15 de juny del 2016, estudi d'impacte acústic generat per les activitats d'oci situades al carrer Bonaire de Sitges, Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica, Universitat Politècnica de Catalunya. Hi ha cadascun dels locals té una fitxa, cadascun dels locals té una gràfica de nivells de pressió sonora, cadascun, en fi, allò que s'ha de tenir per poder-se certificar d'una forma homologada, que és el que dèiem.
Doncs des del juny de 2016 l'Ajuntament té aquest estudi. Nosaltres demanem que s'apliquin les mesures i recomanacions que fa el propi estudi.
Sí.
No, cap mesura efectiu. Bueno, a veure, l'Ajuntament el que fa és dilatar, jo, i això és una impressió personal, però és molt estrany. Jo he treballat molts anys en temes de legalitzacions i de més, i el que passa aquí no és normal.
D'acord, apunto dues coses també perquè els oients ho puguin tenir més o menys clar. Parlem del soroll generat pels locals i a la vegada parlem del soroll generat a la via pública per, diguem-ne, la pública concurrència de molta gent.
Correcte.
D'acord. Per aquells que puguin dir, bé, escolta'm, al carrer la gent es troba i al carrer la gent fa soroll, això és, diguem-ne, més o menys incontrolable. És un bon plantejament aquest o no? Soroll del carrer, estrictament del carrer.
No, la precisió que fas és perfecta i és el que justifica la figura de zona ZARE. Et donen 5 anys, per què? Pues perquè hi hagi bons hàbits, perquè hi hagi comunicació, perquè hi hagi agents cívics, perquè els locals participin, perquè la policia tingui més presència i eviti botellones, etc.
És a dir, ho dic en
aquesta zona d'àrea és per evitar precisament això, la gent passa pel carrer.
Ho dic en el sentit perquè, encara que sembli mentida, tot i que hi hagi determinades zones que puguin aplegar un nombre molt gran de persones, hi ha fins i tot en aquests casos en què sembla incontrolable la necessitat d'assolir uns determinats nivells de pressió sonora que no siguin superiors a... Encara que es pugui dir, escolta'm, és que hi ha molta gent, què vols que hi faci jo? No, encara que hi hagi molta gent, hi ha l'obligació, quan s'està en una zona ZARE, de complir uns determinats nivells de pressió sonora.
Com s'ha fet a Lloret, com s'ha fet a Calafell, com s'ha fet a Salou, com s'ha fet a... I com ha passat al carrer del Pecat amb determinats, perquè també hi ha incompliments molt flagrants.
Per tant, entenem a partir del que ens dieu que aquí, diguem-ne, que conflueixen dos mals. al carrer hi ha una pressió sonora.
Però com el mal del carrer encara està dins de la moratòria de Zona Zare, nosaltres...
No es pot dir res.
L'únic que estem fent és recollir proves de que l'Ajuntament no està aplicant cap de les accions anuals que té previstes.
Quants anys queden de moratòria al carrer?
Dos.
És a dir, que en principi...
La següent denúncia a fiscalia serà pel carrer, clar. Que...
D'acord.
Però la més evident és la dels locals, perquè és que és algú que... A veure, és el que dic, jo he treballat per ajuntaments, amb ajuntaments, contra ajuntaments, si val la frase, a favor de locals, contra locals, i aquest comportament en tants locals d'uns mateixos propietaris o d'uns mateixos explotadors, que no són propietaris dels locals físicament, pues, no sé, atén a algú que se m'escapa de les mans.
D'acord, quan dieu explotador voleu dir el propietari n'és un altre, qui explota un negoci n'és un.
Estan de llogaters, que això també sempre...
Sempre, diguem-ne, dificulta, suposo, també moltes coses.
Clar, perquè és, i un últim incís, és molt sensible, dir, si l'Ajuntament fa complir la normativa i el local fa la inversió necessària per insonoritzar, és perfectament legal el que es fa. Llavors, clar, és sorprenent que en 10 anys no se li demani a algú, escolti, pues, com ha de dir a vostè el seu...
És a dir, no s'està qüestionant aquí la il·legalitat de l'activitat, s'està qüestionant que no es compleix la normativa.
Clar, és correcte.
És això?
Sí. I el fet de que no complin la normativa està causant uns danys.
Està clar, està vulnerant els drets, a part de les qüestions de salut pública que comentàveu. Salvadora, quants anys fa que viviu al carrer Bonaire?
40. I aquesta casa que vivim nosaltres la va fer el meu sogre fa 65 anys.
Estem parlant d'una casa molt coneguda.
Per això molesta molt quan la gent diu, bueno, els veïns per què anaven a viure allà? Jo ja hi era, i tot això ens ho han imposat els veïns. Ningú dels que vivim allà de tota la vida vam anar a viure allà perquè ens agradés tot això. O sigui, vivíem molt tranquils i ens hem trobat en tota aquesta...
Esclar, amb aquesta perspectiva de tants anys i d'una forma continuada i tenint un negoci que tot Sitges ha conegut i que tot Sitges ha visitat i que tot Sitges... Quan va començar a veure la Salvadora que canviava això? Que canviava el carrer?
Això, quan van començar a posar el primer bar, en qüestió de 2 o 3 anys, pues va ser com un atac a d'oli. Van començar a més... Això, aquí és quan l'Ajuntament va començar a fallar, perquè és impossible que en un carrer tan estret donguin permís per obrir tants bars musicals. O sigui, això ja va ser una badada de l'Ajuntament, perquè ells tindrien que entendre que en un carrer que és un tub, aquest soroll és impossible d'assumir.
De contenir,
és impossible. Això és impossible. Pensa que nosaltres ens puja a la terrassa, i nosaltres vivim a l'àtic, i l'olor del fum, del tabac, de la gent que hi ha al carrer ens puja a la terrassa. O sigui, això és increïble. O sigui, no es deixen viure. No es deixen viure. Si entres a dintre, tens el soroll de baix dels bars. O sigui que, com ha dit en Sergi, vull dir, és el doble de lo permès. El doble. Així no es pot viure. O sigui, no pots viure tota la vida prenent pastilles per dormir quan tu no les necessites. O sigui, t'ho han imposat. Això és ataca contra els veïns, contra la salut de la gent. Hi ha gent que tenen nens petits i famílies i no poden viure d'aquesta manera.
És clar, es va parar la fiscalia per trobar-hi una solució.
Sí, la fiscalia d'alguna manera el que es demana és empara. El que se li demana és que, i això bueno, és un consell que els hi vaig donar, dir, tu pots anar directament al jutjat, però amb advocats i presentant tots els escrits
de més. Ara us anava a dir, això és allò d'en passiva, quan tu demanes empara és perquè et sents desemparat.
Clar, llavors el que es demana és, bueno, el que comuniques a fiscalia és que tens indicis i proves de la comissió d'un delicte per part de l'Ajuntament, i demanes que la fiscal actuï d'ofici.
Encara que pugui sonar això, diguem-ne, amb una certa contundència,
això
és un delicte.
Sí, és un delicte.
És un delicte. És a dir, aquesta actitud, no sé si ho dic i em matiseu el que faci falta, aquesta actitud passiva de l'Ajuntament davant d'una evidència justificada científicament és un delicte. Sí. Es pot considerar un delicte?
Hi ha sentències al respecte. De fet, la fiscal d'aquí de Vilanova ja s'ha querellat contra 2 regidors de Calafell, precisament pel mateix motiu. Per
no haver actuat.
Per no haver
quan
actuat.
Tenien les proves. Correcte. Per fer-ho.
Sí. El que sorprèn és que davant de la gravetat, davant de la jurisprudència que hi ha i de les sentències que hi ha, sorprèn que l'Ajuntament segueixi sense actuar. Llavors dius, hi ha una pressió per l'altra banda o suficientment forta com perquè t'impedeixi fer alguna cosa, on no és comprensible, la, des del meu entendre.
És que, és que dit així, quan el fiscal tingui això sobre la taula, veus, clar, està cantada la...
No, no, és més, la denúncia, la denúncia s'acompanya de 15 informes mèdics que evidencien
les conseqüències de...
conseqüències a les persones, irritabilitat, manca de rendiment al treball, manca de rendiment escolar,
tot allò que està, que està...
Sí, clar, quan tu no dors bé durant dos anys, tres anys, et passa tot, això.
Totes les patologies associades a...
Llavors, clar, sorprèn, l'Ajuntament ho sap, a l'Ajuntament li hem comunicat, però ni alcalde, ni regidors, ni... Sembla que quan ho intenten, sembla que amb Aurora Carbonell ens va passar, sí, una empenta al principi i tant, i ho veia molt clar,
sí,
però es va diluir.
És que confiàvem en ella.
Algú va passar.
Perquè no hi ha hagut oportunitat de parlar més?
Sí,
o...
sí. Però van tirant pilotes fora. Ara hem escrit, ara han al·legat, ara no sé
ara què. Ara fem una taula rodona.
40
ara...
taules rodones i 40 reunions. I tot res.
Res.
Ens van tirant pilotetes perquè ens anem entretenint.
Val a dir que nosaltres, des de l'última vegada, també els hem dit. Vull dir, nosaltres sentar-nos a negociar amb els establiments perquè compressin la normativa, no seurem perquè no...
Tampoc suposo que no és l'obligació dels veïns, no?
No, 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 però amb els veïns sí que es pot sentar per fer les mesures de la zona ZARE, per exemple. Què podem fer? Com podem contribuir? Com podríem ajudar? Quins horaris? Quins... Perquè ja és un tema més d'ordre públic, de carrer, i els veïns tenen a dir. Ara, seure amb els locals per veure quan complirà vostè la llei, no, perquè això no va així, des que comenci, i si no la compleix i està causant danys, que això és perillós. Perquè mira, si no tens junts d'emergència i no causes danys... I,
això
i
em
no
referia, és dany, és a dir...
Però clar, en aquest cas hi ha evidències amb informes mèdics el que està passant, no ho sé, esperem que actuï Fiscalia d'Ofici i si no, nosaltres denunciarem davant dels jutjats i tirarà endavant igualment, perquè són dos anys de
por. Per via penal, denunciarem, sí, però per via penal. O sigui, la part contenciosa administrativa la deixem de banda ja. Anem sempre a la via penal, perquè la via penal, a més, té responsables directes. Pots demanar als responsables directes, les pots demanar les responsabilitats i això pot ser que tinguin penes directes d'inhabilitació, de... sí, inclús sí. Més, potser, no?
Si el contenciós al final vas contra contenciós... l'administració.
Clar,
i al final...
I en l'administració tothom s'amaga. S'amaga a darrere de l'edifici de l'Ajuntament, yeah. I bueno, ja passarà això. Si vas directament a les persones, tothom sap que t'està llogant la faena.
Però és clar, és que vist així...
És un delicte, estem parlant d'un delicte.
És que, és clar, vist així, ho tenen guanyat vostès, això?
Bueno, a veure...
Perdonin, em costa molt pensar que ho tinguin perdut.
De moment tenen...
Amb tanta evidència al damunt de la taula, no?
Però de moment tenen perduts 10 anys de descans.
No, no, això ja no cal ni dir-ho.
I gent que ha marxat i tal. Esteu guanyat? A mig termini segur. Segur perquè... les proves són refutables.
Vull dir que és que, esclar, amb tot això sobre la taula, suposo que els veïns ara sí que poden tenir una certa esperança de dir mai ens hagués, perquè suposo que Mercè això és així, mai ens hagués agradat arribar a aquest extrem, però almenys hi ha la possibilitat.
Volíem arribar a aquest extrem, per això estàvem parlant, però aviam...
I tant.
L'Ajuntament sempre ens ha estat fent, sobretot d'últimes, balsàmiques reunions, diguéssim.
Ja.
Balsàmiques
reunions.
Sí, yeah. Entens?
Sí.
I que sí, que ho arreglarem, i que això, i que l'altre, i que l'altre més allà, no? Però el que està clar és que hi ha una exclusió, no sé com dir-ho, és que tot ho saben, el que està passant, no? Però tot està manipulat. I hi ha una exclusió clara de que volen que els veïns marxem i no els hi toquem els nassos a ningú.
Ho no? Creieu així?
Sí. Sí, perquè molta gent ja ha tingut que marxar, perquè com que no, l'Ajuntament no resol res, són els que tenen el poder de fer-ho i no ho fan, doncs què fan? Va, passant els anys, però la gent perdem la salut.
A veure si ho sé definir bé. Interpreteu que l'actitud de l'Ajuntament, d'una forma implícita, el que ha fet és foragitar els veïns, literalment.
Sí, home, és que, bueno, per nosaltres...
La seva actitud, sí.
Diguem-ne, aquesta actitud que dèiem passiva davant de l'evidència ha acabat portant els veïns a prendre solucions per poder resoldre els seus problemes de salut, els seus, vaja, una vida que no volen viure.
Sí, és complicat,
És complicat.
És estrany veure que s'arribi a aquest extrem. No amb el soroll de carrer, que això passa a molts jocs, sinó amb els locals, que és tan fàcil, tan senzill d'actuar.
Perdona, és un procés d'exclusió. i això ha anat passant així, uns perquè ja no suporten, el que sigui, sempre amb l'esperança de que sí, bueno, hi ha unes ordenances, s'arreglarà. Però jo dic, els veïns, per què tenim que suportar que els nostres pisos, les nostres cases, tremolin pels decibelis? Això és una, és, ens estan agredint cada nit, nit rere nit, durant 7 mesos. I que hi ha una normativa que... Qui ens ha de defensar? Doncs, dels que ens tenen que defensar. Aviam, és un joc de paraules.
No, però gairebé la postura que hem pres és aquesta, això.
Han passat 10 anys i ha sigut paulatinament cada vegada més fort, cada vegada més fort, i que no hi ha manera, doncs... Pues, no tenim més remei que confiar en la justícia i penso que
Salvador,
és el
algun,
bon camí.
En algun moment veu pensar en marxar?
Jo no.
No.
Jo, a mi no em faran fora de casa. Però... I tot i que quasi tots els veïns del voltant, tots els veïns de tota la vida han marxat, eh? Han marxat, però jo crec que a mi no em faran fora. Si me'n vaig serà per un altre motiu, però per això no. Perquè pensem guanyar la batalla aquesta.
Això vol dir que molts veïns ha arribat un moment en què ja no han pogut més, no?
Quasi, jo et diré que quasi
que,
el 50% de la gent que vivia al carrer Bonaire han anat marxant.
Que la Salvadora com la Mercè deuen haver anat parlant amb veïns durant tots aquests anys, sí. I els veïns deuen haver dit, escolta'm Salvadora, jo ja no puc més, què vols que et digui?
Sí, molts han marxat perquè histèrics, ja no podien viure sense dormir, estressats, de mal rotllo, perquè és impossible viure d'aquesta manera. Tu una nit pots passar sense dormir, però és que és la impotència, la ràbia que tens de veure que els que t'han de defensar, és una impassivitat i una manera que no s'entén.
Tenint eines per defensar-te,
eines
molt senzilles, això és el que fa mal.
És una impotència. Sense clemència, sense cap mena de clemència cap a nosaltres, i està al costat, aquestes artimanyes, com diu el Sergi, tenen les artimanyes legals per dilatar el temps, i així van passant els anys, i després ja ve una altra temporada, i a fer calaix. No hi ha dret.
Aquí es pot dilatar el temps quan hi ha una denúncia a fiscalia, o no? O això, en el fons, té una cronologia molt...
No està molt pautat. Si ara el que estem esperant és si la fiscalia decideix actuar d'ofici, que depèn ja no sol de que ho vegi clar i tal, que és evident.
És a dir, amb la denúncia presentada a fiscalia, ara el que cal esperar és que la fiscalia...
Nosaltres hem presentat indicis i proves de que s'està cometent un delicte.
D'acord.
Llavors la fiscalia pot dir, bueno, doncs tinc recursos, temps, i perquè clar, la fiscalia, i més en aquesta època,
està clar.
Tinc recursos, temps i indicis suficients com per tirar-ho endavant, llavors ella es presenta com a acusació, per entendre'ns.
D'acord.
El que fa és instruir, per d'alguna manera instruir, a recopilar més informació, més proves i tal, i quan ja veu que està tot preparat, denuncia davant d'un jutjat.
D'acord, i denuncia a l'Ajuntament?
No, es carallarà personalment contra regidoria, regidors i alcaldes.
D'acord.
Sí, perquè aquí la responsabilitat és personal.
D'acord, com ens deia l'Agustí, aleshores, diguem-ne...
No és un contenciós administratiu que és contra la institució, ja pot decidir...
És a dir, matiseu també, perquè jo ho dic en veu alta i des d'aquesta posició que a vegades dius a veure si l'encertes o no l'encertes. Aurora Carbonell, com a regidora competent en aquest àmbit de les llicències... Per exemple, seria una persona...
Primer determinarà si té responsabilitat.
Tats.
És a dir, si ella ha pogut influir en que s'apliquessin o no s'apliquessin
mesures. Que és la normativa.
Normalment, quan passen aquestes coses, i això ja és... Pues, i parlar també des d'un llenguatge molt planer.
És que és el que ens interessa.
Però normalment, a nivell polític, el que tu dius és que els tècnics no han fet la feina.
És que em veia venir això.
No, els tècnics municipals, pues, bueno, més d'un tècnic municipal ha estat encausat.
És a dir, perquè ens entengui, la fiscalia acusarà, en principi, a la persona que tingui la responsabilitat o que hagués tingut la responsabilitat en el seu dia... d'aplicar la normativa davant d'aquests informes que li varen presentar en el seu dia.
Demostrant que tenia els mitjans i la informació suficient per poder-ho fer.
D'acord, i no ho va fer.
Si un polític no ho fa però no té cap informe de ningú que li digui que allò està malament, evidentment no és culpable.
Però aquí el que es pot dir és que com a mínim fa un any i mig que la Politécnica va dir que no hi havia cap local que complís res.
Escolti, això és el que té. No han decidit aplicar mesures efectives. Jo insisteixo i ho hem dit moltes vegades, l'Ajuntament no podem dir que no ha fet res, perquè fan contínuament coses, però no ha fet res efectiu.
Els danys són els mateixos, el soroll és el mateix i els locals segueixen sense tenir l'aïllament acústic que requereix la normativa.
Però és clar, és que és allò que dèiem, senyor Simón, si em diguessis, miren, són un o dos, però que no n'hi hagi ni un que compleixi la normativa en el carrer Bonaire a partir d'aquest estudi de la Politècnica.
És que és molt senzill. Al final...
Mira, si en són un o dos, no escolten, mare de Déu.
No, però és gent que ja... com són de la mateixa propietat, l'explotació, el model de negoci que tenen és el mateix. Arribo, faig un lloguer, exploto al màxim sense fer cap mena d'inversió, com el local no és meu, jo
vaig
invertir per aquí.
I quan em tanquin ja m'hauran
tancat. Que hi ha més municipis que...
D'acord.
Val, que cadires.
Aquesta seria una interpretació...
És una interpretació però, personal meva, però que s'ajusta bastant al que porto veient des de fa dos anys.
Però esclar, amb la documentació a la mà és molt versemblant aquesta interpretació.
Va, per aquí la
jo
cosa.
Jo tiro milles, al local no és meu, el dia que el tanquin doncs ja l'hauran
si
tancat.
Si tu ets un propietari i després marxo, queda tot rebentat. I es espavilaran els desitges.
Yes.
Es espavilaran, jo marxo a un altre lloc.
Això és el que teniu la sensació que s'està vivint al carrer Bonaire?
Sí, perquè el model de negoci que hi ha és aquest.
És aquest.
És un model de negoci, a més, que bueno, és un model de negoci de fer diner molt ràpid, amb el que... Bueno, no hi ha una inversió per millorar les instal·lacions, amb el que diguis, bueno, jo tinc un pla de futur aquí. Quan un empresari té un negoci i ha estat empresari, pues, què vol? Vol progressar? Vol
que vagi més? Té un punt per això, perquè és clar, qui ens escolti a casa pensarà, molt bé, doncs, que vingui que vulgui, fes el negoci que et doni la gana, però jo sé que juntament, i encara que tu vulguis fer un negoci que et doni la gana, jo et diré que no pots fer això ni pots fer allò i has de complir amb això. I ja està, tu després fes el que vulguis, però jo et diré el que has de fer.
Requereix...
Perquè l'Ajuntament té eines, no?
I tant. Però si després vols muntar un petit quiosc de venda de diaris
és a dir, si jo
i
vull...
no et deixen perquè no tens la porta de no sé què o la reixeta...
Però això em refereixo, és a dir, jo puc venir a fer el que em dongui la gana, però l'Ajuntament té eines per dir, no, vostè no farà el que li dongui la gana, vostè farà el que diu la normativa que ha de fer.
I
això és així.
I més quan està evidenciat que s'està causant un dany. Vull dir, ja no parlem en aquest cas.
Per tant, no perdem el fil. La Fiscalia, en el cas que vegi que tingui totes les proves i tal, acusarà...
Es querellarà
contra algú determinat.
Qui estimi que té la responsabilitat última o els que estimi que tenen
responsabilitat última en això.
Més d'un, més de dos.
I si aquests volen traspassar la responsabilitat als tècnics, tindran que demostrar a la Fiscalia que han fet de forma documental tota aquesta gestió davant dels tècnics i serà un problema entre ells.
D'acord.
Qui se queda el problema al final.
D'acord, però és a dir, algú en aquest cas no podrà escapolir-se d'assumir una responsabilitat aquí.
No, perquè és que és molt flagrant.
No, ja.
El que no sé és qui quan,
i quan.
El qui i el quan ho decidirà en darrer terme el jutge.
D'acord.
Si Fiscalia no pogués actuar d'ofici perquè no tingués temps, recursos o perquè no ho veiés clar, llavors el que farem com a plataforma és presentar la denúncia directament al jutjat. Això què vol dir? Nosaltres el que demanem ara és, o el que recomano a la plataforma és perquè no tingui gastos d'advocats, procuradors, etc. Primer instar a la Fiscalia perquè actuï d'ofici.
És més barat això?
És gratis.
Ah,
clar.
No.
Tu informes,
però pregunto
tu informes
perquè aquesta és una altra derivada que no hem contemplat les despeses que comporta obrir tot aquest seguit de processos.
Clar, és que la plataforma ha estat treballant amb advocats durant fins que vaig arribar jo.
Clar, és que per això ho dic.
I han desistit fins a 3 advocats. Han desistit, jo tinc escrits d'advocats desistint de...
Ah, han desistit?
Sí, però jo tinc escrits amb el que l'advocat diu que desisteix perquè no hi ha voluntat política d'arreglar el tema. Amb aquestes paraules, textuals.
Tenim escrits, vull dir, això...
Llavors dius, no, el camí no ha de ser aquest.
És a dir, hi ha hagut escrits d'advocats que diuen que desisteixen perquè no hi ha voluntat política d'arreglar això.
Tal qual, sí, et puc portar les proves i la signatura.
Ai, per l'amor de Déu.
Bueno, és el que tenim.
No, ja. Però és allò que estires el fil i vas escoltant coses que no pensaves que podries escoltar mai. La Salvador diu, ai Vicent,
han gastat molts diners.
El que hem passat nosaltres.
Han gastat molts diners. D'acord. Jo el que els porto més
és dir,
cap a una estratègia...
Un procés cap a la Fiscalia no comporta cap despesa?
No, bueno, més enllà de preparar...
Més enllà, evidentment, està clar.
No has de presentar-te tu amb el teu advocat, procurador i tal.
Entesos.
Si Fiscalia no pot, no considera, o té assumptes més importants perquè ha de prioritzar, llavors sí que com a plataforma t'has de presentar directament al jutjat i amb el mateix escrit denunciar tu com a plataforma.
I aleshores a qui denuncies tu?
Nosaltres ens carregarem contra totes les regidories que estiguin implicades.
D'acord, és a dir, aleshores és el denunciant el que, diguem-ne, decideix a qui es creia. No seria el cas de la Fiscalia que aleshores a partir de...
Tu creies contra tothom, llavors és el jutge que després diu...
Diu, bé, aquest senyor sí que...
Crido a declarar, instrueixo, ja per tota la part que més coneixem.
Entesos. Per tant, vostès encara tindrien, diguem-ne, una carta, si la carta de la Fiscalia és molt lenta, o si la carta de la Fiscalia al final resulta que no pot ser efectiva...
O pel que jo sé, de moment no, doncs vaig a...
que de la carta del jutjat, dieu.
No, la fiscalia lo que representa és no tenir despeses, i després lo que representa, perquè lo que farà la fiscalia és lo mateix que faríem nosaltres amb el jutjat.
Sí,
és lo mateix, però que s'estalvien despeses, i després tenim també l'esperança de que la fiscalia, en aquest cas, vegi això i d'ofici comenci a estirar altres fils. Perquè vegi que això és raro, sí, que tants anys amb això, que uns empresaris únics, és a dir, tanta permissivitat, la permissibilitat de l'Ajuntament...
Torno a demanar assessoria. La fiscalia no es quedaria només en aquest cas estricte, penseu?
Podria no quedar-se.
Podria no quedar-se. És a dir, si interpreta que aquí dins hi ha elements que poden permetre a altres, digue-li, investigacions...
Sí, que puguin conduir a delictes, o de corrupció, d'acord, o malversacions, o de... Això ja és una decisió de fiscalia.
No? Mercè, anava a dir.
No, anava a dir, l'Agustí, si em permet, és advocat.
Uh-huh.
Encara que està jubilat, però sap molt el que estem parlant aquí, sap molt, com no ha de saber, no? I a la plataforma, pues, confiem totalment en ell, i estic molt contenta de que hagi pogut venir avui. Mm-hmm. I també
estava a punt de preguntar si l'Agustí és advocat. Entén que hi hagi hagut advocats que hagin desistit?
Sí, és un tema delicat, perquè clar, això és molt personal de cada un, no? Però jo entenc que si ells han vist que era un tema molt complex, era un tema de moltes hores, era un tema, parlem dels advocats, no? Tenen que fer una facturació, no? De moltes hores, que hi havia una facturació molt alta, que hi havia moltes reunions, que es trobaven amb un... L'únic camí... Jo sempre, des que es va muntar la plataforma...
Ho dic perquè qui ens escolti pensarà, home, si és tan clar...
No, però sí... Però
I en canvi el que vos em dieu és que això porta una quantitat d'hores tan enorme...
Del Sergi.
Són 2 anys de treball.
D'acord, que aleshores quantificar tot això és... Clar,
és altíssim. I llavors, també els advocats també es donen compte de que en aquest cas concret, la eficàcia és mínima. Perquè si anem per contenciós administratiu, que és el que faria un advocat, tal. Nosaltres, des que hem tingut les primeres reunions, sempre hem dit... Bueno, almenys jo deia, sempre
obligueu-vos al contenciós,
sempre anem a la denúncia. Truquem a la Guàrdia Urbana, ho explicaré aquí.
Sí.
No ve. És que sempre diuen el mateix, la Guàrdia Urbana. Tenim altres serveis, sempre. Truquis per lo que truquis. Sempre tenim altres serveis. Bueno, doncs molt bé. Jo vaig dir, bueno, fem un dia, per el 112, truquem, sí. I quan arriba un moment que hi ha un grup de veïns en Visquero, anem a Vilanova, al jutjat de guàrdia. Això abans de que entrés al CER.
Abans de que entrés al CER.
Perquè tot el que no sigui via penal...
Ahà, malament rai.
Malament rai.
Malament rai en el sentit de que es demostra poc eficaç.
I a més, nosaltres tenim que posar cada part uns diners cada mes i ens enfrontem amb unes potències econòmiques que per al volum de negocis que tenen no tenim res que fer en contra d'ells per aquest camí. O sigui, si nosaltres agafem un advocat, és una forma de parlar, ells agafaran 4 cases, roca i...
Ja.
I Dios sabe què. Llavors, amb un contenciós d'aquestes vies, lo tenim...
Però és clar, jo també he pensat, és clar, si vostès guanyen, algú sempre podrà dir, bueno, escolti'm, jo els danys i perjudicis dels veïns durant tot aquest temps que han maldat per aconseguir una solució...
Això es pot demanar en la part penal... Bueno,
es pot reclamar posteriorment.
Això ho pregunto, perquè és clar, sempre podem dir, la Mercè, la Salvadora, els veïns, que han estat uns anys reclamant un dret que no s'ha vist complert, amb unes proves sobre la taula... que, diguem-ne, apel·laven a la responsabilitat d'unes persones que no la van exercir, i això va provocar unes conseqüències que no s'han vist rescabalades. Això es pot... En l'hipotètic cas que això pugui continuar, es pot demanar això.
En el mateix procediment es
demanaria. En el mateix procediment es demanaria.
Danys i perjudicis.
Clar, i els danys i perjudicis, si ja el demanes, clar, quan et creies, és personal, és el que diem.
És el patrimoni personal.
En Sergi Simón fa aquella cara de dir, jo no entenc com amb tot això, com en aquest panorama... Hi ha aquesta...
No, jo també, ja ho comento, vull dir, porto 2 anys treballant amb ells i perquè he empatitzat moltíssim, però la càrrega de treball, si s'ha de facturar amb hores de consultoria, és que és inabarcable. I això també fa que molts veïns o gent no tiri endavant per un procediment d'aquests.
Sí, sí.
No, és que és fàcil, perquè tens tots els papers. Diu, bueno, mira, no sé, són més de 200.
Sí. No és que sigui una causa perduda, sinó que és tan àmplia i tan extensa... que es menja el dia a dia, vaja, la capacitat de poder fer altres coses.
I tota aquesta problemàtica ve exclusivament per la falta de l'Ajuntament de fer el que té que fer. Res més, és que no se demana res especial, que si no paguem l'IVA o l'IBI o no paguem la multa de tràfic, pues no, és que no demanem res especial ni contra els veïns, perdó, ni contra els locals, ni contra ningú.
Sí, sí, ha quedat ben clar el vostre posicionament.
Ja està bé, o sigui, s'han ficat en una situació...
Són les 12. Un apunt, Mercè.
Un apunt.
Vinga.
A més de tot el que s'està parlant aquí, intolerable i insuportable, el que està passant al carrer amb ocupació total de la via pública que no pots ni passar i el consum i la venda de drogues, que això ho saben perquè ho sap tothom
i és una altra derivada
de l'assumpte, que tot anirà
el tipus de negoci.
Gràcies Mercè, gràcies Sergi, gràcies Agustí, gràcies Salvadora. Tornem demà a les 9, adeu-siau.